COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 21 minuts que passen de les 12. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE. És dilluns, és 4 de desembre, el dia en què veurem l'inici de la campanya electoral, una campanya que serà atípica i que serà aspra, serà molt aspra. I sé que és demanar pràcticament un impossible, però segurament després dels darrers anys els ciutadans ens mereixem d'una vegada una campanya en què es diguin grans veritats, facin propostes clares i realitzables i, sobretot, que ens estalvin els retrets entre uns i altres. D'això ja n'hem anat prou plens. I dit això, hi posem música al dia. Avui celebrem, atenció, els 71 anys d'aquesta dona. Avui és l'aniversari de Karina i ella serà la nostra banda sonora. Però a banda d'això, avui al programa repassarem tota la informació, els convidarem a descobrir aquests projectes que ens agraden amb talent de les nostres comarques. Avui sabrem més de la història i de les novetats d'enguany a la Ivense de Salou. Parlarem de torrons. A l'Espai Sibarita, atents a la parada del mes que ens farà el nostre Carlos Montagut en la seva guia particular. I a partir de la una coneixerem de prop els vins del celler Frisac a Corbera d'Ebre. En la darrera mitja hora del programa també molt atents perquè avui a la Nacional 240 parlarem amb COPE Lleida de propostes de nord a sud per a aquest pont de desembre, aquells que el tinguin. Recordin que esperem aquí propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @COPETarragona. Serem en directe fins a les 2, al 93.5, al 98.0, a les Terres de l'Ebre, i sempre en directe, siguin on siguin, a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu, com sempre, amb l'àrea de serveis. Primer, la previsió del temps. A l'Agència Estatal de Meteorologia hi tenim l'Alba López. Alba, bon dia.
Bon dia. Avui a Tarragona, cels clars i temperatures màximes en ascens. Arribarem avui als 11 graus a Gandesa, 14 al Vendrell i Reus i 16 a Tortosa i Tarragona. Pel que fa al vent a les comarques del sud, vent del nord-oest moderat, disminuint a fluix. A la resta del territori tarragoní, vent de component oest entre fluix i moderat.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Alba. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Això sí, hem de lamentar una nova víctima a la Nacional 340. L'accident va ser dissabte, va morir el conductor d'un turisme que va xocar frontalment amb un camió Altafulla. Va ser a quarts de 12 de la nit. La víctima tenia 34 anys i era de Tarragona. A aquesta hora, per cert, una avaria té a més de 1.400 veïns de la ciutat de Reus sense llum. Unes obres al carrer Lepant haurien ocasionat el tall i Endesa ha estat treballant per resoldre-ho. La xifra del matí és la de l'atur, l'hem conegut fa una estona. Ha crescut en prop de 1.800 persones al novembre a Tarragona. És l'increment més fort d'un mes de novembre des de l'any 2008. Això sí, el nombre de persones sense feina a la demarcació ha baixat un 6,6% en relació a l'any passat. Ara mateix hi ha 52.338 persones inscrites a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya a Tarragona. I amb una bona notícia, el Gran Recapte calcula que superarà els 500.000 quilos d'aliments a Tarragona i l'Ebre. La xifra semblant a la de l'any passat, lleugerament per sobre, però a més els productes són més preuats. El portaveu del Banc d'Aliments a Tarragona, l'Òscar Ologaray, ha celebrat que s'ha millorat la qualitat dels productes, amb més llet i més oli, feien molta falta, i també productes més cars dels que recollien en altres anys. L'escoltem.
La gent ens ha sentit i ha entès que els aliments que necessitem són aliments de primera necessitat, aliments nutritius, com són les conserves, l'oli, la llet i el llegum cuit.
A la demarcació de Tarragona hi han col·laborat 4.300 voluntaris i s'han establert 400 punts de recollida en mercats i supermercats en l'edició de divendres i dissabte. Xavier Torres ha fet de voluntari al Gran Recapte de Tarragona.
Gens, molt senzill. A través de la pàgina web registres, són 2 minuts per registrar-te i després esculls el dia, l'hora i el supermercat que vols anar-hi i perfecte, i és molt fàcil fer-ho.
Doncs és molt fàcil fer-ho i, per cert, en els propers dies es tindran ja les dades definitives, però si volen col·laborar també amb la classificació d'aquests aliments es poden adreçar al Banc d'Aliments de Tarragona. I més coses, la denominació d'origen siurana preveu una campanya amb 5 milions de quilos d'oli de qualitat i equilibrat. Tot i que la sequera ha fet minvar la quantitat d'oli, els productors en celebren el nivell de qualitat. Entre els reptes de la DO, denominació d'origen siurana, hi ha la d'aconseguir envasar la totalitat de l'oli. Ja n'envasen al voltant del 70% i cada vegada ho fan en envasos més petits, que tenen més valor afegit. Així, tot i que la garrafa de 5 litres és l'estrella. Antoni Galceran és el president de la DOP Siurana.
Bueno, lo principal és la varietat arbequina. La nostra té uns olis potser més equilibrats, no tan pujats de potència, com altres de més a l'interior, però variament la varietat arbequina és la que li dona uns aromes, un sabor, un equilibri que és diferent d'altres varietats. Enguany, potser l'oliva tenia un índex de maduració més avançat que altres vegades i això ha fet que els olis siguin potser més equilibrats, sense tanta potència de marc i picant. El que sí que és important també és que cada vegada venem més amb envasos petits, de petit format, que tenen més valor afegit.
A més, els olis de la DOP Siurana també s'exporten cada vegada més i han passat de ser 3 entitats exportadores a 9, una xifra que va creixent cada any. Els envasos van a parar als països nòrdics, Alemanya o França, però també a altres punts del món com Àsia o Japó i Xina, que cada vegada compren més, com els Estats Units. Els expliquem també que des d'avui les centrals de correus de Reus i Tarragona venen les etiquetes ambientals de la Direcció General de Trànsit. Els propietaris de vehicles que compleixin les especificacions determinades per cada un dels grups, el de zero emissions, l'eco, el C i el B, i que no disposin d'aquest distintiu ambiental, els poden ja recollir. Es podran adquirir fins a 10.000 etiquetes dels grups B i C a 5 euros. La classificació dels vehicles en funció del grau de contaminació és resultat del Pla Nacional de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera i l'aplicació d'aquesta mesura té com a objectiu discriminar positivament els vehicles més respectuosos amb el medi ambient. Acabem amb un apunt d'esports. L'Osasuna presentarà avui un recurs davant el comitè de competició per demanar que se li doni el partit per guanyat amb el marcador 3-0. Per què? Doncs perquè consideren incompareixença del Nàstic de Tarragona el fet que no es jugués el partit el passat cap de setmana. El partit no es va poder jugar per la neu que va caure al camp de l'Osasuna. Osasuna i Nàstic van discrepar sobre la suspensió a causa d'aquesta neu a la gespa del Sadar, ja que els navarresos consideraven que es podia haver iniciat el partit i els catalans que el terreny de joc estava impracticable. L'Osasuna alega que el Nàstic va incomplir el reglament i els graners consideren que no es complien les condicions de seguretat per poder jugar al partit i recorreran la decisió de l'Osasuna. Repassem portades de diaris. Avui al diari de Tarragona trobem creen una aplicació en Reus per a detectar los paros cardíacos. Al Reus Digital destacat aquesta hora Calmassó, una segona oportunitat per a l'art. I al delcamp.cat llegim aquesta hora el Tribunal Suprem deixa a presó al vicepresident Oriol Junqueras, al conseller Joaquim Forn i als Jordis. Al Tarragona 21, la mateixa línia aquesta hora, el Suprem manté a presó Junqueras, Forn, Sánchez i Cuixart i imposa una fiança de 100.000 euros als altres 6. I avui en portada al diari Més, entitats veïnals els de Tarragona temen ser embargades per l'Ajuntament. Amb això hem arribat al punt de 12:15. Ens aturem només un minut per la publicitat i continuem.
Mis amigos sonríen mucho cuando dicen que mis peinados son originales. Pero cuando les digo que por ser todista con línea directa tengo recambios originales en las reparaciones que hagan sus talleres colaboradores, ahí ya no se ríen tanto.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea directa. El seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
¿Has visto los nuevos tecnoprecios del Corte Inglés?
Esos pequeños seres que incluyen en el precio un montón de ventajas.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora 30% de descuento en pulseras de actividad y smartwatches.
Tienes un smartwatch Huawei por 199 euros.
En Navidad, ¿quién te da más?
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
Vinga, com cada dilluns aixequem persiana al programa, continuem amb aquest espai de talent amb denominació d'origen, busquem, ja saben, cada setmana projectes i històries que ens agraden arreu de les comarques de Tarragona, i avui inaugurem aquí també el programa oficialment Campanya de Nadal amb un projecte que no és nou, molts de vostès el coneixeran perquè l'experiència els avala, però també esperem descobrir algun secret més avui de la Ivense de Salou. Per això ens acompanya avui el gerent de la Ivense, el Juli Vilaplana. Què tal, Juli? Bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Deia jo que l'experiència us avala, però algun secretillo descobrirem avui, no?
No, no.
Alguna novetat.
Potser sí, depèn del que em preguntis.
Alguna novetat. A veure, per aquells que no ho coneguin, que crec jo que a les comarques de Tarragona, sobretot a la zona del Camp de Tarragona, deu ser estrany que no coneguin la Ivense de Salou, que no hagin vist un dels seus establiments, explica'ns una mica com comença la vostra història, que hem d'anar molt enrere, no?
Pues sí, molt enrere. Nosaltres actualment som la quinta generació, els tres germans que dirigim l'empresa. Pues imagina't a l'enrere que va, no? La nostra història comença amb el principi del tot del gelat, que no era ni gelat, era el comerç de la neu. En aquella època, a les muntanyes d'Alacant, guardava la neu prensada en pous durant l'hivern i després es comercialitzava a l'estiu. D'aquí a la venda de convertir la neu en granitzat i el granitzat en gelat, doncs ha sigut tota una història de cinc generacions.
Exacte. Jo he estat tanfallejant, per cert, els convido a que entrin al web de la Ivense, a www.laivense.com, per descobrir aquesta història, que és interessantíssima, que ens porta fins i tot doncs, a Argentina, no? Crec, durant una temporada.
Sí, bueno, en aquella època...
Per arreu del món.
En aquella època la gent era molt valenta i bueno, una mica com ara, no? Que estaves obligat, no? I els besavis pues, van ser molt agosarats i van intentar fer de les Amèriques un parell de cops, no només una vegada, un parell de cops. I bueno, van estar durant algunes estances a Sud-amèrica i inclús als Estats Units.
I arribeu a Salou cap als anys 60, no? El 58.
Sí, en aquest cas ja va ser el meu avi i els meus pares.
Llavors tothom suposo que coneixerà, com dèiem, els gelats, però evidentment amb aquesta cinquena generació també, quarta i cinquena, vaja, han canviat la manera de... No sé si la manera de fer-los, l'essència no, però suposo que els procediments sí i nous sabors han arribat també amb les noves generacions, no?
Està clar. Sí que és cert que han canviat molt els procediments, i no, el que passa que nosaltres som una rara avis. Hem procurat que si hi havia algun procediment que ens feia canviar o que alterava una mica el sabor, ens hem preferit quedar una mica prehistòrics amb alguns procediments, que consti. I ho hem fet expressament per no perdre l'essència, que és el que succeeix algunes vegades, no? Les facilitats a vegades són bones, a vegades et porten a destins on no hi hauries d'aixafar. I per nosaltres la qualitat està pel sobre de tot, i conservar en la mesura del possible l'essència i les receptes també, no?
Les receptes i una part molt important de la vostra història i de la vostra manera de fer és la importància que doneu a la matèria primera, que algunes fins i tot les produïu vosaltres mateixos, no?
Sí, en algun cas sí. Òbviament, quan no hi ha secret i només depèn de la matèria prima, llavors nosaltres intentem buscar sempre productes de proximitat, en la mesura del que és possible, i bueno, a vegades aquests productes de proximitat passen perquè coses molt especials pues, estan collides a la muntanya, on tenim una casa, o cultivades inclús al jardí, no?
Escolta, que estem parlant de gelats i la gent pensarà, amb aquest fred que fot ara que ets parlant de gelats, però clar, és que no són només gelats. Tenim gelats, tenim els pastissos, tenim xocolata, no? I evidentment, torrons, que a més acabeu d'inaugurar temporada amb un esdeveniment, jo crec que hi ha tradició a Salou, no? Que dona el tret de sortida al Nadal per vosaltres i jo crec que per molta gent de Salou.
Això diuen. Nosaltres cada any convidem a tots els nostres clients a la inauguració de les llums de l'aparador de Nadal i sí, crec que al final és el que estàs dient, no? S'ha convertit en una mena de tradició que tothom espera, nosaltres i els nostres clients, i estem per això molt, molt contents i molt satisfets.
A mi m'hauria agradat fer aquesta entrevista allà perquè jo no he pogut anar a veure aquest any, però m'han arribat de fonts molt fiables que, com sempre, doncs és un espectacle, no? Jo crec que transformeu la botiga en un món màgic. No sé si pensat en els nens només o en petits i grans també.
Està pensat una mica en tothom. Jo crec que al llarg del temps hem anat perdent una mica la màgia del Nadal. I nosaltres sempre, com a empresa familiar, sempre hem intentat aportar un plus, no? I amb les empreses familiars aquest plus és, jo crec que és un extra d'amor. Amb aquest extra d'amor al Nadal, pues, el que pots fer és pues, això, donar-li molta estima al Nadal i recuperar aquell to i aquella màgia dels Nadals d'abans que malauradament s'està perdent a poc a poc. No? Mm-hmm.
Quantes varietats de torrons tenim per aquest Nadal a la Ivense, Juli?
Pues no em vull equivocar, però estarem pel sobre de les 30 varietats. És que això depèn molt també. No deixem de ser artesans, no? I a part de les varietats clàssiques, pues, anem incorporant noves varietats, sobretot xocolates, perquè la gent jove, el que sí que està clar és que és molt amant del xocolata. I bueno, cada any, i depèn de com ens llevem al dematí, com es lleva la meva germana, que és l'artista de la família, pues, tenim una varietat nova. L'últim que m'he incorporat és xocolata blanca amb plàtan i dos sèsams, que és la novetat d'enguany, l'última, i que, bueno, sembla ser que està tenint molt bona acceptació.
Sí, t'anava a preguntar precisament, perquè suposo que hi ha clàssics que els clients us demanem any rere any, no? Allò, aquell que no falla mai a la taula, quins són?
Clar, no, indubtablement Xixona i Alacant. Cada cop menys el d'Alacant i cada cop més el de Xixona com a superclàssic, i després depèn dels gustos de cadascú.
Uh-huh. I després allò que m'has dit, aquest és el sabor, no? La màxima novetat, parlant de xocolates, algun torró de... Perquè això ho parlàvem, me'n recordo ara fa uns mes, poc més, vaja, d'un mes, amb els pastissers parlant de panellets, no? Que dèiem, aquí què volem la gent? Busquem allò tradició, el pinyó, no? L'ametlla i tal, o volem aquesta vuelta de tuerca que es diu, no? I de sabors potser més estridents, si és la paraula correcta.
Jo crec que passa igual que amb el gelat.
Sí?
T'agrada veure i tastar coses noves i diferents, encara que després t'acabis emportant el més clàssic. Però hi ha una barreja, eh? Hi ha una barreja del torró clàssic i després allò que clarament ens diferencia.
Mm-hmm. No renunciem als clàssics, això està bé. Eh? Això està bé a la taula, al Nadal, hi ha coses que no poden faltar, no? Tu amb quin et quedes, per cert? Hi ha algun que podries triar per sobre dels altres?
A mi m'agrada molt la xocolata negra. Jo sóc poc, tinc que confessar, sóc poc de torró. Del torró de Xixona no és les varietats que més m'agraden, però la meva germana fa un parell de xocolates. Un que és irrenunciable, que és xocolata blanca amb festucs i quicos. És una mescla de dolç i salat,
sí.
Que bueno, venen a buscar de tot arreu i ha sigut un èxit. I després per mi hi ha una part de la pastisseria que té a veure molt amb la memòria del paladar. És aquelles coses que proves i et recorden
i
et sostreuen. I per mi hi ha un producte que són les marqueses, que l'estic esperant cada any, però perquè era el producte preferit de la meva àvia. Uh-huh. Doncs la meva memòria del paladar, quan provo una marquesa, directament em recorda l'àvia i per mi és el producte estrella del Nadal. I no és perquè sí que és veritat que són aquelles marqueses d'abans, però bueno, està més relacionat poder amb aquesta memòria del paladar que no amb que el producte sigui una novetat o...
Clar. No, és que això que dius és molt important, perquè a mi em passa moltíssim, no? La Magdalena, aquella de Prus, no? Al final que et fa tornar doncs, a quan eres petit, doncs, amb l'àvia o amb la mare o amb qui sigui, i això jo crec que és importantíssim, sobretot al Nadal, no? I donem aquesta especial importància, hauria de ser tot l'any. A mi em passa amb el Tortell de Reis, això. Mira, què hi farem? Escolta, parlem de novetats també, a banda dels sabors, també amb els anys us heu hagut d'adaptar a noves demandes de la clientela, i un tema, per exemple, són els productes per persones amb algun tipus d'al·lèrgia o d'intolerància, que això també ho treballeu, no?
Sí, nosaltres el que hem fet és intentar a poc que sobretot amb al·lèrgies com el gluten, que cada vegada és més important, doncs portar molta cura, anar eliminant la possibilitat, perquè normalment el torró artesà no té per què portar farina si és un bon torró, perquè el torró artesà és només camel i omella. El que passa que els procediments de fabricació, a vegades, pues tenen aquelles coses que si estàs fent polvorons al mateix temps que estàs fent torró, ja malament, no? Doncs el que hem procurat és fer una mica neteja dels processos de fabricació i, sobretot, donar la informació. Si vens a veure la nostra botiga, tots els productes que no tenen gluten estan marcats, tenim les fitxes tècniques de tots els productes. Realment, i malauradament, les al·lèrgies de tota mena estan a l'ordre del dia i, per tant, hem de tenir cura d'aquest tema. No?
Clar. I això també és important com a consumidors, no? que valorem també aquesta feina que feu en un treball artesanal, doncs de tenir, bueno, s'ha de tenir tot perfectament etiquetat, diguéssim, també, i hem de mirar, com sempre diu la nostra dietista, els ingredients dels productes, que no ens donin gat per llebre, en aquest cas, que el que ha de portar el torró és això, sota cavall i rei, ja no hi ha més. Escolta, a banda de que puguem venir a comprar doncs, el torró que vulguem, no? Les varietats que siguin, també ens feu lots preparats i cistelles per aquests dies de Nadal. No sé si això és el que us porta més feina aquests dies.
És el que ens porta més de cap. No sé si sí. El que porta més feina, però el que ens porta més de cap segur. Sobretot perquè la gent s'espera molt a última hora. Després perquè nosaltres hem optat, igual que hem fet amb l'aparador, perquè el packaging sigui una cosa excepcional. També aquella tradició del Nadal, del regalar amb bon gust, de que tu regalis un paquet que el primer que t'agradis a tu, i com si te l'anessis a regalar tu mateix. Nosaltres hem intentat recuperar això, crec que ho hem aconseguit, una mica amb l'estil de la decoració de la tenda, amb l'espectacle que fem amb l'aparador, que jo us convido que el vingueu a veure. Aquests dies de la inauguració hi ha hagut clients, ens porta molts clients de fora, que són els que et donen un input que no és el de cada dia, no? Que perquè els clients de cada dia també, i els agraïm moltíssim que entrin a la botiga, felicitants, però els de fora són els que et porten aquest extra de dir, ho hauré fet enguany o bé o malament, i la veritat és que ens han vingut a entrat a felicitar i ens han dit que per a dos com aquests pràcticament ja no em queden enlloc, a no ser que vagis a una gran ciutat. Mm-hmm. No vull ser pedant, però...
No, tu però, escombra cap a casa.
I jo tant. Escombro cap a casa, sí. Home, la veritat és que és una feina d'un any, no són 5 minuts. Nosaltres projectem els nostres aparadors, jo diria que inclús amb 2 anys d'antelació, perquè vegeu que darrere d'aquest aparador, a part d'haver molta il·lusió, perquè això no es paga, les hores que es passen per fer això hi ha molta il·lusió, però si pots transmetre aquesta il·lusió als teus clients, pues, igual que amb els paquets.
I tant. En parlàvem la setmana passada al programa, parlant de la importància del comerç local i de com l'hem d'apreciar, no? També la feina que hi poseu, que hi posen tots els comerciants, no? Que després ens queixem, que ens tanquen les botigues que ens agraden de tota la vida, doncs és que nosaltres hem de posar el nostre granet de sorra també. És al carrer Barcelona de Salou, veritat, on teniu aquest espectacle de botiga?
Sí, carrer Barcelona número 46.
Que jo, per cert, es pot comprar online, evidentment, a través de www.laivense.com, però ara que venen uns dies de festa, suposo que obrireu, no? Teniu aquests dies feina
sí, a partir del mes de desembre estem oberts tots els diumenges al dematí i els 3 últims, inclús diumenge a la tarda i tot, o sigui que no tanquem ininterrompidament. I ara que deies allò de la pàgina online, sí que és cert, nosaltres vam posar més que res perquè... aquells clients que algun any que eren de fora i algun any no podien passar per la botiga, però és molt curiós. La gent prefereix passar per la botiga i tenim encàrrecs online per comoditat. I després ens diuen, no ho envieu, ho passarem nosaltres a buscar que volem veure la botiga.
Clar. Bueno. No, és que no? Aquesta experiència és el valor afegit al final de les compres, no? I espero que no es perdi, que ara la gent ens hem tornat massa còmodes per algunes coses. Però com deia, ara que venen uns dies doncs, que ja potser alguns tindran festa, que s'apropin cap a Salou, a buscar la varietat aquella de torró especial per posar a la taula o la cistella o el que convingui al carrer Barcelona de Salou a veure la torroneria de la Ivense. Juli, ha estat un plaer tenir-te al programa. La propera vegada ens veiem a la torroneria, no?
Això espero. Moltes gràcies per convidar-me.
Un plaer.
Herrera en Copia Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Gaudeix del fred de l'hivern des de l'escalfor de la teva llar.
Demana Calor Vilalta. Et portem el gasoil de calefacció a casa teva i et regalem 10 euros per cada subministrament de 500 litres.
Fes la comanda de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o per correu electrònic a comandes@vilaltacorp.com.
Si la fas abans del 31 de desembre, et financem el 100% sense interessos.
Vilalta, 60 anys de pura energia.
Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia, financiación a medida, mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadén encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadén.com. Clínica Dental Blancadén. Ven y no dejes de sonreír.
Sibarita.
L'espero amb paper i boli, perquè aquest senyor ve una vegada al mes a fer-me la recomanació del mes i jo les vull tenir totes apuntades d'aquí que acabi la temporada. Carlos Montagut, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Pues bé, dona.
Bé. Sí, tu sempre estàs bé.
Bé,
és que dona bo, de veritat aquest home. Sempre està bé. Sempre. Va, entres a l'Oranget i sempre. Hola, què tal?
Alegria.
Alegria.
A l'Oranget venem sí, sí. Alegria.
Ai, que bonic.
Venem alegria.
Que bonic, Carlos. Claro que sí. Clar que sí. A l'Oranget ja saben, per si no se saben l'adreça de memòria, jo els la recordo, al carrer d'en Vila número 2 de Reus, tenim el Carlos i el Xavi, sempre disposats a donar-nos una alegria, una bona recomanació,
sí,
un xupito del que faci falta.
També, per a fer baixar les penes.
Exacte, que en els temps que corren, escolta, així de tant en tant. Però bé, avui vens a fer-nos una altra recomanació gastronòmica. Vam començar a Cambrils, perquè ens va recomanar Cal Tendre, recordo.
Bé, sí.
Jo vaig fent les recomanacions, les vaig apuntant. I avui no sé on em portes. A veure,
avui,
ens movem
avui...
per la demarcació?
Sí, estem a la demarcació, però avui baixem cap a baix. Avui ens allargam fins a Sant Carles de la Ràpita.
Molt bé.
Avui la recomanació és un restaurant típic de Sant Carles i de la zona del Delta de l'Ebre, del Baix Ebre, no? Que és, bueno, Baix Ebre Montsià seria, no? Sant Carles, que és el Casas Mundo. Realment, encantat, vaig quedar...
Mira, no, se li posen els ulls en blanc,
sí,
un moment.
Sí. Molt bé, perquè realment allí és cuina típica marinera doncs, de la zona de Llevaix, no? I peix fresc, marisc del dia, de la llotja, i realment això es nota. Realment molt, molt bé. Després tenim el Pedro, que és el Pedro doncs, d'aquí, salutacions, vam fer el curs de sommelier junts també, on podem tindre una bona carta de vins, on recomanaran doncs, bueno, el millor vi per a poder acompanyar el millor àpat mariner que podem fer allí baix, on marisc, els musclos, els camarlans, gambe, pues, les caixetes.
Què són les caixetes?
Les caixetes, què són les caixetes? Bona pregunta, perquè jo les vaig descobrir també. Ja les vaig descobrir. El Pere em fa... Les caixetes, dic, ara m'has matat. Les caixetes és un mol·lusc, no? Quan lo veus, és tancat, pareix com una ostra, no? Per la forma, així com una pedra, no?
Sí, sí.
I té una tapeta... Allí t'explica i t'explica molt bé com ho has de fer. L'obris, obris el mol·lusc i és com un... L'aspecte és com un musclo,
sí.
Potser algo és més gran i el gust és més dur que un musclo, però té la intensitat de mar com un ostre.
Interessant, caixetes,
sí,
doncs
caixetes.
No ho havia ni sentit
no,
ni vist mai.
No, perquè és un mol·lusc que es troba des de la zona allà baix, que es pot trobar doncs, des de la Ametlla de Mar, em va explicar, hasta baix a les cases d'Alcanar, perquè per aquí, pel Camp de Tarragona, per la costa d'aquí, no en tenim. I realment, ja dic, una textura més dura que un mol·lusc, però una intensitat molt a mar, com a vegades tenen les ostres, aquesta salinitat i aquest gust a mar, i realment molt... ja et dic, no l'havia provat mai, i molt bones, molt bones. Sí,
a més, jo crec que ara els mesos de fred són els, en teoria, millors pel marisc, no? Per als mol·luscs, en general. O sigui, que ara és bon moment també per apropar-nos cap a...
Sí, sempre és bon moment.
Bueno, sí, perquè ens hem d'enganyar. A veure, quan no és un all, és una ceba, el que convingui.
Per a sortir menjar bé, alguna coseta de tant en tant, està bé. I allí, doncs, bueno, tenim la seguretat, que ja et dic, un restaurant de llarga tradició, són més de molts anys, no? Jo em va dir Pedro, més de 30, no, ja, perquè ja els seus antepassats ja tenien ja els locals, i vull dir que fa... És un dels històrics de la zona de Llevall. Restaurant Novedades Casas Mundo.
Casas
Mundo. Restaurant Novedades Casas Mundo. És molt bo el nom, és molt autèntic. Un local, ja dic, de tota la vida on podem disfrutar del millor peix i de bons arrossos, evidentment, elaborat sempre amb la varietat autòctona de Llevall, que és la bomba. Plat tradicional com és el del caldo. El del caldo, primer trauen el plat, la olla amb el peix i la patata, i després el peix normalment és el peix que hi ha a la llotja, no? Es fa servir... El plat es diu del caldo, no? I a la carta el té com del caldo, no?
Sí.
És un plat que te'l trauen amb l'olla, on hi ha el peix que ja hi ha en aquell moment a la llotja que tenen ells al restaurant. Normalment solen ser peixos de carn més consistents, perquè al ser amb caldo necessites peix amb més consistència, i amb patata. I després tu et menges el peix, menges la patata, i d'aquell caldo que queda et fan l'arròs. Després et fan l'arròs. Vull dir que...
Que bo, per favor. Sí, és clar, aquestes
hores... Surs a ombros, eh? Surs a ombros. Surs a ombros, això també.
Vens a parlar-me de menjar aquestes hores, que ja hi ha gana. Estic veient en web, eh? casasmundo.com.
Sí. Efectivament, efectivament.
Allà ho poden trobar, direm l'adreça. És al carrer de Jesús número 4 de Sant Carles de la Ràpita. I estic veient unes fotos que, mare de Déu.
Restaurant Novedades. Casas Mundo, restaurant Novedades des de 1912, però realment fantàstic, fantàstic.
I estic veient aquí que tenen els plats que ens expliquen a la carta, les ortigues, que les ortigues és una cosa que jo de fet he menjat només a Sant Carles de la Ràpita.
No, però aquí també en pots trobar en alguns restaurants de per
no
aquí.
Tant,
però bueno,
no?
Però les pugen normalment de la zona del Delta, les ortigues, que tenen una textura les textures això, les ortigues agraden o no agraden,
Ara t'anava a dir.
Perquè la textura és com a viscosa així, però amb un intens també gust de mar, eh?
Molt, 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 molt. No, és mar pur, eh? Però sí, és veritat que no hi ha terme mig amb les ortigues,
no,
eh?
No. O t'agraden o no. Les odiaràs.
Per tant, tinc curiositat ara per saber com les fan aquí a Casas Mundo, però és que estic veient aquí unes coses, clar, és que... Pop amb ceba i tomata, és que m'està agafant una gana. Clar, no pot ser això, no m'ho facis, això.
Oh, bé, vas dir que volies...
I el lloc m'agrada perquè...
Per lloc del caliu...
Per què té caliu?
Del local de tota la vida.
Mira,
vull dir,
sí,
ara estem en locals, no?, supermoderns.
Massa moderno.
I massa... Ara tots són blancs, ara tots són d'això, ara tots són molt, molt... Bueno, no sé, te'n vas a Las Mundo i allí vas a un local de tota la vida i dius, hòstia, això és de sempre, no?
M'agrada.
És de sempre, com la seva cuina, és una cuina de sempre, de sempre.
M'agrada. Per tant, Casas Mundo, ens has parlat de part del que vas menjar, per tant, preu, més o menys, què?
Aquí, ostres,
per
aquí...
Cap, eh?
Aquí, home, aquí...
Depèn del que demanis.
Clar, és que els peixos... Si és de llotja, pues, clar, van en funció al que tu pugues... clar, és que depèn del preu de llotja. Tots aquests productes de normalment...
Va segons mercat,
però clar, ja te'n vas sempre, si fas un parell de primers, un parell d'entrades amb un segon, bueno, anem sobre la línia de podem anar sobre els 90, 80 i podem fer més, no?
Sí, estic veient una foto d'això que m'explicaves ara, de la patata i el peix.
Ah, el tens allí.
No sé per què les obro les fotos d'aquesta hora.
I després també la interessant carta de vins, vull dir, realment, i tenim el Pedro, pues, que sempre ens podrà acompanyar i aconsellar el millor possible, no, el millor possible no. Sempre ens aconsella allò millor per al que volem veure i disfrutar.
Doncs ja saben, avui parada a Sant Carles de la Ràpita, Casas Mundo, carrer de Jesús número 4, la recomanació del nostre Sibarita. Repetim que aquí anem...
I una altra recomanació.
Oh, i tant, ui, ràpid.
Abans d'anar al Casas Mundo.
A veure.
Abans d'anar al Casas Mundo, molt apropet hi ha la taverna del Chipi. La taverna del Chipi és un localet molt petitet. El Chipi era torero.
Sí.
Era torero i està... I veus la decoració del local. És un localet molt petitet, però molt d'encant. I allà heu d'anar a menjar una anxoa.
Això, mira, paraula de Montagut, eh?
Paraula d'Eston, no?, que diu aquell.
Una anxova, eh?
Jo, quan vaig allí baix, primer fem la parada a la taverna del Xipi. Anem-nos a menjar una anxoeta que les elaboren ells, anxoa intensa i gustosa i realment molt...
Ara hi he d'anar.
I la primera parada, quan anem cap allí baix a Sant Carlos, és taverna del Xipi a fer l'anxoa.
Doncs escolta, ja haurem d'anar.
A fer l'anxoa. I després ja... anem a dinar.
I després ja anem a Casas Mundo.
Però, primera parada, la taverna del Xipi, fer l'anxoeta.
Doncs, escolta, dos recomanacions al preu d'una avui, i vull recordar que aquí el Carlos va, en plan missió secreta, ell va menjar, eh?
Ah, sí,
pague
sí.
El que convingui,
sí, sí, sí.
I després fa l'opinió.
Sí.
Per tant, que aquí no estem comprats
no,
ningú, eh?
No. No,
sí,
no.
De tota manera, oberts a que ens convidin als llocs, eh? Repeteixo.
També, és el cafè, ja m'ho va conformar. Xupitet, també.
Que si volen, però bueno.
Nosaltres anem a menjar i, bueno, i en funció del que d'això es posi intentant recomanar als locals que mos agraden i que mos ho passem bé.
Exacte, l'opinió més sincera possible. Sí, si volen més dades, sí. Van a preguntar-li al Carlos, a l'Oranget, al carrer d'en Vilà número 2 de Reus. I escolta, que ens ajudin també els oients a fer aquesta guia sibarita.
Clar que sí, no?
A través de la demarcació de Tarragona. Clar, volem que ens recomanin restaurants.
Que ens facin recomanacions. Hosti, anau allí, anau allà, proveu això, sí. Proveu l'altre. Sempre serà interessant,
que
no?
Que ens facin recomanacions que després ja enviarem al Carlos, d'incògnit.
Sí, com els estrellats de la Michelin, no? Van allí i després...
Exactament. Ja saben, @copetarragona. Carlos Montagut, és un plaer, com sempre, tenir-te aquí. T'espero d'aquí uns dies.
Molt bé.
Ja saps que hem quedat un cop al mes, però tu quan vulguis...
Jo faré cap. Sempre que tinc un hueco.
Quan vulguis. Gràcies, vagi bé.
Molt bé. Adéu.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar con salones exclusivos y privados para celebrar fin de año, año nuevo, el Día de Reyes. Como siempre, hemos elaborado menús especiales para estas fechas. Contacte con nosotros y le informaremos al 977-38-35-66, Platja dels Capellans de Salou. Restaurante La Goleta. Les desea felices fiestas.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A Cope Tarragona volem ser la teva veu.
Amb la nostra cançó del diari arribarem al punt de la una. Per cert, que el recordo que aquest telèfon de WhatsApp que tenim, aquesta via més de comunicació que ens poden enviar notes de veu al 672 65 35 34, també, per exemple, ens poden fer propostes per sumar en aquesta guia sibarita que ens fa el Carlos Montagut un cop al mes, eh? Per tant, ja saben, notes de veu al 672 65 35 34 si volen recomanar-nos un restaurant, opinar sobre la campanya electoral que començarà la propera mitjanit, fer qualsevol denúncia del que estigui passant al seu carrer, al seu barri, a la seva ciutat, al seu poble, on sigui, d'arreu de la demarcació de Tarragona, doncs encantades estarem de rebre aquestes notes de veu. 672 65 35 34. Olvida el passat. Un minutet i arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb informació local i comarcal. I atenció, que hem d'anar de vins. Avui anem fins a Corbera d'Ebre per conèixer més a fons el celler Frisac. I atenció, perquè a partir de 2:15 tindrem una Nacional 240 molt especial avui, amb el Ricard Álvarez i COPE Lleida. Anirem de nord a sud de Catalunya per fer-los propostes per aquests dies de pont. No s'ho perdin.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las fuerzas separatistas no conseguirían la mayoría absoluta en las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña. Es la estimación del último barómetro del CIS, que concluye que Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP sumarían 67 escaños, por lo tanto por debajo de los 68 de la mayoría absoluta. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, Ciudadanos le disputaría el primer puesto al partido de Oriol Junqueras, que por cierto continuará en la cárcel. En el Congreso está Ricardo Rodríguez.
El bloque independentista en efecto se quedaría sin mayoría absoluta, perdería 5 escaños respecto a las elecciones de 2015 cuando obtuvieron 72 parlamentarios. Hoy, en el mejor de los casos, sumarían 67. Esquerra cosecharía 32 escaños con casi el 21% de los votos. Ciudadanos empataría con los republicanos y alcanzaría el mismo número de diputados, 31 o 32, con el 22,5% de los sufragios. Como tercera fuerza, Junts per Catalunya sacaría entre 25 y 26 parlamentarios con un 17%. Les seguiría el PSC con 21 representantes y el respaldo del 16% de los votantes. La CUP obtendría 9 escaños. En Comú Podem retrocedería en votos y en escaños. Pasaría de 11 a 9, pero quedaría como árbitro de la situación. Por último, el PP conseguiría un 5,8%, por lo que perdería 4 diputados, pasando de 11 a 7. Según el CIS, hasta un 84,6% de los encuestados confiesa su intención de acudir a las urnas.
Y el expresidente Puigdemont ha conocido los datos del último CIS en Bruselas. Junto a los 4 exconsejeros fugados, ha comparecido ante el juez belga que decide sobre la euroorden de entrega a España. La vista ya ha terminado. Vamos a comprobar si hay novedades. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Será el próximo 14 de diciembre cuando conozcamos la decisión del juez de primera instancia. La Fiscalía mantiene que se debería cumplir con la orden europea de detención emitida por la Audiencia Nacional. Por su parte, la defensa alega que en España Carles Puigdemont y los 4 exconsejeros no tendrán un juicio justo y no se respetarán los derechos fundamentales.
Y a pocas horas de que comience la campaña electoral en Cataluña, el líder del Partido Socialista se ha ido a Valencia. En el cementerio de Paterna, Pedro Sánchez ha presentado su reforma de la Ley de Memoria Histórica que aprobó un gobierno socialista con Rodríguez Zapatero al frente. ¿Qué novedades plantea Paterna? Santi Pacheco.
Se registrará mañana mismo en el Congreso de los Diputados y busca ir más allá de la aprobada en tiempos de Rodríguez Zapatero. Contempla, por ejemplo, la obligación de las instituciones de investigar las identidades de todas las fosas comunes. Prevé también sancionar a los ayuntamientos que no colaboren con la nueva ley y eliminar definitivamente toda simbología franquista. Esto incluye sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pedro Sánchez se adelantaba a los que lo vayan a criticar por reabrir viejas heridas.
Cuando os pregunten si lo que pretendemos es reabrir heridas, decidles que las únicas heridas abiertas son las de las fosas cerradas. Que la memoria democrática no es ni de izquierdas ni de derechas. La memoria democrática es patrimonio de los demócratas.
Los socialistas han contado para la elaboración de esta nueva norma con la colaboración estrecha del ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Es lunes 4 de diciembre, hay más noticias. ¿Qué más está pasando, Antonio Herraiz?
En este mediodía COPE vamos a dar los detalles del último secuestro exprés resuelto por la Guardia Civil. En Toledo, en el municipio de Santa Olalla, los agentes han liberado a un joven retenido por una banda de delincuentes muy peligrosos. Le escondieron en el cuarto de baño de un local abandonado, sin luz ni calefacción, con los ojos vendados, amordazado y atado de pies y manos. A cambio de su liberación, habían exigido a la familia un primer pago de 45.000 euros. Hay 3 detenidos y en Día de COPE vamos a analizar también los datos del paro del mes de noviembre. Ha aumentado en 7.255 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy en El Espejo, hoy además con Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuenta la historia de un misionero. Sucedió hace tiempo, la contamos, pero hay que recordarla porque nunca debió olvidarse y precisamente nos vais a contar por qué.
Así es, Pilar. Querremos recordar a un misionero jesuita español, Vicente Cañas, que fue asesinado hace 30 años en Brasil por su defensa. defensa de los indígenas. Tenía entonces solamente 48 años, pero había trabajado y vivido con ellos en el Mato Grosso. Allí les defendió frente a los ricos hacendados que querían apropiarse de sus tierras. Una defensa que le llevaría a la muerte porque decidieron contratar a unos sicarios para que acabaran con su vida. Y ahora, tres décadas después, se ha hecho justicia con la condena de Ronaldo Osmar, el único superviviente de aquellos años. Una sentencia que es un precedente en aquel país y que va a servir para defender a muchos otros que no pueden defenderse.
Gracias, Faustino, en una media hora, en el espejo.
Así es.
Y en los deportes, un ilustre jugador del Barça y de la selección ha hablado sobre el Real Madrid, Luis Munilla.
Sí, un ex que, Pilar, no se prodiga mucho, el ex capitán Carles Puyol, pero aprovechando un acto en Barcelona, se le ha preguntado por el Real Madrid y por Sergio Ramos como el central más expulsado de la historia de la Liga. ¿Qué ha dicho Anaïs Martí?
Dice del Real Madrid que se han ido jugadores importantes que completaban la plantilla y que eran resolutivos. Además, Puyol ha entrado en el juego de las comparaciones cuando se le ha preguntado por las numerosas expulsiones de Sergio Ramos, todo lo contrario que él cuando era central del Barça.
Pues habría que preguntárselo a él. Yo tenía una forma de jugar que yo creo que todo el mundo lo pudo ver. Era duro, pero siempre de forma limpia, intentando siempre llegar antes al balón. Alguna vez llegaba tarde, por supuesto, pero mi intención era no hacer faltas.
Entramos en semana de Liga de Campeones. Se cierra la fase de grupos. Mañana Barcelona Sporting de Portugal, sin nada en juego. Y también Chelsea Atlético de Madrid, con los rojiblancos buscando el milagro de la clasificación. El miércoles Real Madrid Borussia y Maribor Sevilla. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Girona Alavés, es a las 9 de la noche. Y hay dos renovaciones de última hora en el Villarreal. Barbosa hasta 2020 y Rodri hasta 2022.
Seguimos contando la última hora en el Mediodía Cope.
¿Cambiaste tu voz por tu otra voz? ¿Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial? Y hasta cambiaste de despertador. Tu vida cambia y los antigripales también. Así que si tienes fiebre, dolor y congestión nasal, recuerda Gripostat, el antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno, porque cambiar es un buen síntoma. Gripostat, de Estada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Rafael es aficionado a los trenes eléctricos, pero una confusión con las siglas le dejó sin el tren que había pedido por internet.
¿Usted qué compró?
Soy aficionado a los trenes eléctricos y compré un Trans Europa Express, un TEE, y me mandaron un TE. Me mandaron el TER. Llamé a la tienda y digo, oiga, yo he pedido un Trans Europa Express, yo te he pedido un té.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament 8 minuts que passen de la una. Reprenem al migdia Cope Tarragona amb informació local i comarcal. Tres titulars destacats a aquesta hora, i és que l'atur ha crescut en prop de 1.800 persones al mes de novembre a Tarragona, l'increment més fort d'un mes de novembre des de 2008. De fet, això sí, el nombre de persones sense feina a la demarcació ha baixat un 6% en relació a l'any passat. Ara mateix hi ha 52.238 persones inscrites a les llistes del SOC a la demarcació. I destacada avui la bona notícia és que el Gran Recapte calcula que superarà els 500.000 quilos d'aliments a Tarragona i l'Ebre. La xifra semblant a la de l'any passat està lleugerament per sobre, de fet, però és que a més els productes són més preuats. El portaveu del Banc d'Aliments a Tarragona, l'Òscar Ologaray, ha celebrat que s'ha millorat en la qualitat dels productes amb més llet i més oli, productes també més cars del que recollien altres anys.
La gent ens ha sentit i ha entès que els aliments que necessitem són aliments de primera necessitat, aliments nutritius com són les conserves, l'oli, la llet i el llegum cuit.
Per cert, que en els propers dies es tindran les dades definitives i també, si volen col·laborar amb la classificació dels aliments, es poden adreçar al Banc d'Aliments de Tarragona. I també els expliquem avui que la denominació d'origen siurana preveu una campanya amb 5 milions de quilo d'oli de qualitat i equilibrat, tot i que la sequera ha fet minvar la quantitat, els productors en celebren el nivell de qualitat. La DOP ha d'aconseguir envasar la totalitat de l'oli, ara n'envasen al voltant del 70% i cada vegada ho fan en envasos més petits, que tenen més valor afegit. I també destaquem avui que una avaria té encara més de 1.000 veïns de Reus sense llum. Unes obres al carrer Lepant haurien ocasionat el tall i Endesa està treballant per resoldre-ho. Amb això arribem a la 1:10, 35 segons i anem de vins. És que tenim a l'altra banda del telèfon a Luis del Olmo. Luis, què tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Yo, cuando tenga tiempo, nos acercaremos hasta vuestro estudio. Os voy a pasar la voz de un amigo. No sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos Iñaki a ver.
Iñaki Gabilondo, que está a
punto. Oye.
Os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola, buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo. O sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo. Perquè la ràdio és màgia, a Cope Tarragona de vegades passen coses com aquesta.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de vins.
Vinga, és hora d'anar de vins al programa. Avui ens n'anem fins a Corbera d'Ebre, seguint la recomanació del Pep, del celler Comunica. Avui volem saber més de la història i dels vins del celler Frisac. I per això tenim a l'altra banda del telèfon avui el Francesc Ferrer. Francesc, molt bon dia i gràcies.
Bon dia, Mònica. Merci a vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí. Escolta, com aneu de fred a Corbera?
Pues bastant, tenim bastant. Ja era hora.
Sí, no? I la veritat és que ara ens queixem una mica, però ja en teníem tots ganes, de tapar-nos una mica, la veritat.
Sí, sempre és bo, que arriba el fred, sempre és bo.
Escolta, Francesc, explica'm quan comença la història del celler Frisac. A veure, hem d'anar molt enrere, sou un celler jove.
Sí, som un celler jove, perquè està format per gent jove. I la història del celler també és jove. El que passa és que aquí, nosaltres ja, la història en el món de la vinya ja ve, pues mira, des de tota la vida a casa nostra que s'havien dedicat al cultiu de la vinya, és a dir, pagesos que es dedicaven a treballar la vinya, la vinya, l'oliver, la merler, i res, ha sigut l'última dècada en què mon germà i jo vam decidir, doncs mira, escoltem, uns pares sempre havien venut el raïm a altres cellers i vam decidir amb mon germà d'arrencar el projecte de casa, de dir, doncs mira, intentem crear nosaltres el nostre propi projecte i intentem nosaltres donar-li un valor afegit al que és el fruit que surt de casa nostra. Mm-hmm. Això ha sigut ara fa 7 anys que vam arrencar el cel.
Exacte. Per tant, tenim aquí sàvia jove, diguéssim, no? Amb coneixements que potser no es tenien fa uns anys, però una cosa que sí que teniu molt clara és que no voleu perdre el que vol dir les arrels, no? I la manera de fer d'aquesta família vostra que es dedicava al món del vi.
Per els orígens, per la identitat, no? Pues la idea de casa era això, de poder seguir treballant la terra de la família, però avui en dia per poder treballar la terra de la família o dedicat de pagès pues has d'intentar pues, arribar fins al client final, que és l'única manera de poder valorar i donar a conèixer el que és la vinya de casa.
Vosaltres, el teu germà i tu, Francesc, us dedicàveu ja al món del vi a altres llocs o no? O fèieu altres coses i ara fa uns anyets?
No, és a dir, nosaltres, molta il·lusió, moltes ganes de poder tirar avant el projecte, moltes ganes de donar a conèixer els vins, moltes ganes de donar a conèixer el raïm de casa, però mai mos havíem dedicat al món del vi i va ser una mica en la inconsciència de dir, vinga, va, hem de fer vi per a poder tirar avant, i així va ser com vam començar, moltes ganes de tirar endavant, però sense coneixements ni d'elaboració ni de comercialització, de res, i bueno, això també ha sigut molt dur, però a la vegada està fent molt lliure de poder entendre els vins d'una manera en què pensàvem que nosaltres havíem de fer les coses, ni millor ni pitjor, sinó el nostre punt de vista, i bueno, a base de formació, el germà va fer enginyeria agrícola a Lleida, jo vaig fer enginyeria agrícola i genealogia aquí a Tarragona, i així hem tirat avant el projecte de cara.
A mi m'agradaria que escoltessis, Francesc, per què el Pep del celler Comunica, que sé que us coneixeu, no sé si l'has de donar les gràcies o no per haver-te recomanat.
Sempre, el Pep,
Escolta, mira com me'n recomanava ell el vostre celler. Escolta.
Els recomano la Foradada. És un vi blanc de vermatxa blanca, com diria el seu creador, que és el Francesc Frisac, i una mica com les garnatxes blanques tradicionals. El concepte és de garnatxa tradicional de la Terra Alta, és un vi abrisat, és a dir, és fermentat amb el contacte amb les pells, i d'un celler que jo personalment crec que tindrà molta projecció amb els anys que venen a dins de la Terra Alta d'un elaborador jove, i està fotent coses molt, molt canyeres i coses a seguir. Tinc constància de que és un celler que està funcionant molt bé, però de veritat que no m'estranya, perquè jo crec que forma part de les noves fornades de la Terra Alta, amb potser una mirada bastant particular i molt interessant, perquè els vins que fan són molt interessants, i amb una filosofia buscant també vins d'una línia molt, molt directa amb el terrer, i amb un treball, jo crec que molt bo en viticultura i poc intervencionista al cel.
Escolta, no està malament, majo, és un que majo, no? Clar, diu, és un aviso a navegantes, de no perdeu de vista aquest celler, atenció al que estan fent.
Ostres, quina il·lusió poder sentir.
Clar, a veure, què és el que intenteu explicar vosaltres que ens ha de fer seguir-vos la pista, Francesc?
Bueno, com tot projecte nou, pues la veritat que intentes fer les coses d'una manera que creus que són la millor manera possible, de manera coherent. Nosaltres, sobretot, d'on surten els nostres vins des de la vinya, pues el que intentes és treballar al màxim i el millor que pots la vinya. I la vinya, la natura, és molt, molt agraïda, i si tu la treballes bé, el fruit que et dones de moltíssima qualitat. No treballem de cap manera diferent al que s'hagués fet antigament, sinó que intentes, pues, això, bàsicament treballar en aquest moment tot en agricultura ecològica. Pensem que és la manera millor per a que les nostres plantes, pues, te donen un bon fruit, i realment això, pues, suposo que acabes trobant els vins i el vi, pues, se marca molt el que és la zona d'origen o el territori d'on surt.
Uh-huh. Anem a aquest vi que ens recomanava especialment el Pep. Va, aquesta, la foradada, no? Tenim aquí sí. Un monovarietal, Garnacha Blanca.
Sí, fa molta il·lusió, perquè això és una manera de labor antiga. Penseu que la comarca de la Terra Alta, igual que les comarques veïnes, sempre han sigut comarques molt pobretes, o la gran majoria dels laboradors, dels cellers, eren les pròpies cases que elaboraven vi per a consum propi, i l'excedent lo comercialitzaven. Clar, ells a casa no tenien la possibilitat de tindre bombes, premses, tramulles, destinadors, i ells elaboraven els vins blancs igual que els negres, és a dir, els trencaven, pitjaven, i el feien fermentant les pells, feien fermentant la brisa, i això és un vi brisat. Uh-huh. És a dir, és una manera d'elaborar antiga de la Terra Alta. Sí. Clar, és una manera d'elaborar que no era comercial i es va perdre quasi la manera d'elaborar. I nosaltres ara fa 4 anys vam dir, ostres, això és una manera d'elaborar típica i tradicional de la Terra Alta, hem d'intentar seguir elaborant aquest perfil de vi. I la foradada, que és el nom que té el vi, això està fet en homenatge al poble de Corbera, al poble vell de Corbera. Tot que no hagués estat mai al poble vell de Corbera, us invito a visitar.
I tant, sí, sí.
Xulíssim.
Espectacular.
I res, és la foradada perquè antigament les cases del poble eren cases molt altes i estan totes plenes de finestres i porticons. I els del poble del costat, a nivell despectiu, com que passaven per fora, dirien Corbera la foradada. I este vi, pues, com que havia sigut una manera d'elaborar denostada, pues, li van ficar el que li dien el mal nom del poble. I això és una Garnacha Blanca fermentat en l'espell, està 2 setmanes fermentat en l'espell, i després lo tenim durant 8 mesos en depòsit, que reposo, que s'acaba de perfilar el vi, i embotellat. I és un vi que l'únic que porta és raïm. I la idea és això, sobretot, buscar la part del paisatge, no? Quan tu vens a la Terra Alta, que veus, pues, que si llorel, romer, l'argilaga, les notes més herbàcies, juntament amb les notes més càlides que t'aportaria el perfil de terra. I és això, és buscar que a través del vi te pugui transportar a la zona de la Terra Alta.
Uh-huh. Per cert, els dic el web del celler, www.cellerfrisac.com, perquè puguin entrar a tafanejar i llegir d'aquest vi, dèieu que fa olor a vida, aquesta foradada. No? Sí. És un vi fresc, és un vi allò d'aquests que entren fàcil.
Sí, bueno, sobretot el que és la foradada és un vi que està pensat per al menjar i per al beure, el que s'havia fet tota la vida a l'hora de prendre vins, i t'acompanya molt bé el que és el menjar de les nostres terres, sobretot la part, un poc a mi m'agrada molt, a part del perfil aromàtic, que seria, pues, això, moltes herbes remelleres, les notes aquestes més madures pròpies de la varietat. A mi m'agrada molt el que és la boca, perquè és una boca molt llarga, molt elegant, i té inclús unes notes així salades, que és el que fa sempre ressaltar els gustos a l'hora del menjar. I és un vi que, pues, a l'hora de prendre, de dinar, de menjar, en la botelleta al costat, pues, sempre ajuda a fer tertúlia i ajuda a passar un bon moment.
Doncs escolta, apuntin aquesta foradada, però teniu més blancs, i a mi m'agradaria que m'expliquessis, perquè jo he estat mirant i tenim la foradada, la Brunet Blanc i el Frisac sí. Bernatxa. Tots tres sí. Són Garnacha Blanca 100%, però dedueixo sí. Que entre ells són molt diferents, no?
Sí, sobretot com us dia a casa, pues, treballem tot varietats d'aquí de la comarca. No perquè siguéssim ni més guapos, ni més alts, ni més feus, sinó perquè diem, ostres, si nosaltres mateixos no valorem el que tenim a casa, com ha de vindre la gent de fora a valorar el que tu tens. I això són, pues, cada un dels vins que marca un perfil diferent, sobretot el que marca molt és l'edat de la vinya i el sol d'on surt. I aquí modifiques una mica la manera d'elaborar, creient que entendràs millor o pitjor, o sigui, intentant buscar el que és el potencial de la vinya d'allí on surt. La Brunet és un vi blanc, la idea és buscar una garnatxa blanca molt, molt fresca, tant en nas com en boca. La Foradada és un vi brisat, recuperant una manera de elaborar antiga de la Terra Alta. I el Frisac Bernatxa, això és unes garnatxes blanques molt, molt velletes, que tenen quasi 80 anys, i bueno, una mica la idea era buscar, pues, la vernatxa blanca que té dones pas, que dones vida llarg del temps, és a dir, veure l'evolució de la varietat dins de la botella. La mateixa varietat, molt ben adaptada a la Terra Alta, però en punts de vista diferents segons l'edat de les vinyes i el sol d'on surt.
Mm-hmm. Doncs mira, ja tenim a punt tirar aquests tres noms per poder allò triar, no?, i comparar Foradada, a Brunet Blanc i el Frisac Bernatxa. Parla'm una miqueta dels negres, també, la Brunet Negre i el Sang de Corb, que segurament aquest el coneixeran, sí. El coneixeran potser més.
Sí, mira, pues, dins de la línia de Brunets, que, bueno, Brunet és com si la Corbera de les Orenetes,
sí.
Il·lusió. I fem lo negre, que això està fet de vernatge negre i caranyena, també dos varietats d'aquí, i aquí anem a buscar un perfil de vi diferent. Anem a buscar molt poqueta extracció, un vi molt, molt fresc, un vi per prendre una copa, una altra copa, bueno, un vi per gaudir del beure del vi, i després del Sang de Corb, que és el vi més emotiu que fem a casa nostra, jo soc de Corbera, la família és de Corbera, i el que creiem del món del vi, que és el bonic, és que jo arribo a una botella de vi, arribo a un trosset de la història d'on està fet, i aquest vi parla de la història més recent que tenim a Corbera, doncs és la Batalla de l'Ebre,
mm-hmm.
I això que també és vinyes molt velletes, i el que fem és això, són les vinyes de vernatge negre, vernatge de caranyena, una fermentació molt tradicional, i després un any de criança en botes de 500 litres, i sobretot anem a buscar, doncs, un perfil que aguanta a la botella i que tingui molt de recorregut per explicar moltes històries al voltant de la botella.
Exacte. Aquest Brunet del que ens parlaves té encara una altra versió, que és la Brunet Rosat, i això ens encanta,
sí.
Perquè aquí al programa francès som de la Lliga dels Defensors del Rosat.
I tant que sí. Sí, penseu que l'elaboració dels vins rosats és molt complicada, perquè els talls són molt, 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 molt justos i els punts de decisió han de ser molt ferms i dir, hasta aquí, perquè o no arribes o te passes.
Uh-huh.
I la Brunet Rosat, això és un vi que va sortir de la casualitat de trobar unes vinyes en què la pròpia vinya estava barrejat la vernatxa gris, la vernatxa blanca i la vernatxa negra, perquè l'antic propietari, l'antic viticultor, son pare, quan van pel tanc aquella vinya, van a buscar fusta al terme de Gandesa i va agafar fusta d'una vinya que hi havia ceps barrejats i allí va plantar tota la finca tota barrejada. O sigui, està, hi ha 10 ceps d'una cosa, 15 d'una altra, 5 d'una altra. I el que fem és això, ho collim tot junt, una maceració de 24 hores, el treballem dos varietats blanques i una de negra, el que pot ser allargar més el temps de maceració. I, bueno, anem a buscar un perfil d'un vi rosat, en este cas, perquè té poc color, però tiraria més cap a un perfil a nivell tan aromàtic com en boca d'un vi blanc.
Mm-hmm.
Però sí, una miqueta de coloració.
Això, i crec que ho he llegit també al vostre web, això que el cupatge vosaltres el feu a la terra, eh? No es
sí,
fa després, allò, trepitjant la vinya.
Exacte. És una mica la idea de casa, no? I nosaltres tenim aquestes vinyes, i aquestes vinyes el que creiem que mos expressa és que han d'anar totes juntes, no? I realment, doncs, el que anem a buscar és això, la singularitat de la pròpia vinya, que també el que te marca, doncs, això, és una diferenciació de producte, i que creiem, doncs, això, és que quan tu proves el producte final trobes uns perfils de vins diferents, perquè també hi ha, doncs, a part de ja piquem moltes varietats, hi ha diferents estats de maduració, un t'aportarà més frescura, l'altre t'aportarà notes més madures. Bueno, una mica jugar en la vinya, que és el que nosaltres mos trobem cada dia.
Exacte. Ara ja saben els noms dels oients, eh? Els Abrunet, el Sang de Corb, la Foradada, el Frisac... On els trobem, Francesc? A banda de, suposo, comprar-vos directament al celler, per les comarques de Tarragona els podem trobar fàcilment, els vostres vins?
Sí, pots trobar-los a diferents vinoteques de les nostres terres, bueno, sobretot jo donar les gràcies a la gent que ha confiat en el meu projecte i que diu, vinga, va, pues us agafarem, perquè clar, al començar des de zero, pues, una vegada tens l'objecte, has fet moltes ganes, molta il·lusió, després has de dir, ostres, però això és jo, he d'arribar fins al client final.
On el porto, clar.
Clar, i mos hem trobat en la sort, a base de treballar, de molta gent que ha confiat en el projecte, i que nosaltres estem pues, superagraïts de que hagin confiat i que tinguin els nostres vins, almenys, aquí a la seva casa.
Doncs ja saben, preguntin, Frisac, celler Frisac, si tenen curiositat. Sempre, Francesc, pregunto si us podem visitar, sé que sí, i sé que vosaltres, a més, prepareu unes visites molt especials, no? Doncs molt lligades a la història de Corbera i de la terra.
Sí, fem una activitat que es diu Vins a la trinxera,
sí,
que és una activitat que fem conjuntament amb gent que m'ha xerrat que els teniu per aquí.
Sí, ui, d'aquí uns minutets, és que t'anava a dir, fer uns del tas de vins allò a escenaris de la Batalla de l'Ebre, no?
Sí, exacte, sí. I el que fem és una visita guiada al poble vell de Corbera, i després fem un tas de vins a la quota 402, que és un punt emblemàtic d'aquí de Corbera, i d'allí, pues, a part de poder veure quasi el 60% de les vistes de la comarca, poder veure els cultius que es treballen, poder degustar els vins que surten d'aquelles terres, a part, t'endús pues, la part de la història més recent que tenim aquí, i a part expliques pues, tant la història com els vins, i creiem que bueno, és una activitat diferent. La gent és molt palpable perquè realment veus i sents el que és el territori i creiem que quan ve el visitant pues, sento una experiència molt enriquida.
Molt diferent. Doncs això, precisament, nosaltres d'aquí uns minutets parlarem amb l'Andreu de Terra Enllà, que ens explicarà més d'aquesta visita que fan amb el celler Frisac i de les altres que elaboren. Així, ara puc dir allò de no m'ho diguis ara, que ho sabrem després de la publicitat, i a mi sempre ho havia volgut dir en el fons, això. Doncs mira, avui he tingut l'oportunitat. Per tant, quedin-se al programa, que d'aquí uns minuts tenim més dades d'aquesta visita, i no et deixo marxar, Francesc, sense que em recomanis un vi.
Pues jo us recomanaria un celler que està fent les coses molt ben fetes, té una consciència, com hi fica les seues etiquetes, molt relacionat amb el que és el món de la viticultura, en el que és la pròpia agricultura. És el celler Tuet, del Pont d'Armentera, que al capdavant hi ha l'Albert Domingo, que bueno, ell el que ha fet ha seguir la tradició familiar de treballar la vinya i ha fet el pas també d'elaborar el seu propi vi per poder arribar al client final. La veritat que fa uns vins impressionants, molt marcat el territori que té allà dalt i a part és molt bona persona.
Perfecte, doncs escolta, el convidarem la setmana vinent. T'agraeixo moltíssim, de veritat, Francesc, que hagis tret aquesta estoneta, que sé que teníeu molta, molta feina avui. Ens queda pendent que ens visitis un dia a l'estudi, eh?
Sí, per favor, gràcies.
Quan vulguis, ja saps. Un plaer tenir-te per aquí, que vagi bé.
Merci, bon dia.
Adéu. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main. Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins. Doncs això, després de la publicitat, o sigui, ara posem uns anuncis i de seguida agafem la Nacional 240, connectem amb el Ricard Álvarez a Cope Lleida per saber més propostes. De sud a nord anirem. Començarem per les Terres de l'Ebre amb els amics de Terra Enllà per saber més d'aquesta visita amb el celler i de moltes altres que organitzen, especialment per aquest mes de desembre. I després, atenció, perquè ens n'anirem fins al Pirineu, de fet, per parlar d'esquí nòrdic. O sigui que avui ho tenim tot, no se'n vagin.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions en aquests dies tan Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions en aquests dies tan entranyables, a Masia Crusells disposem d'una àmplia carta de menús elaborats especialment per sopar i dinars d'empresa. Vingui, l'informarem sense compromís. També pot trucar al telèfon 977 75 40 60. 977 75 40 60. Restaurant Masia Cruzells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Dos quarts de dues, segueixes a la sintonia de la cadena COPE, ara amb la Nacional 240 oberta i transitant per ella un servidor, Ricard Álvarez, des de COPE Lleida.
I des de COPE Tarragona, una servidora, Mònica Carrasco. Què tal?
Ens trobem a mig camí, Mònica?
Mira, quedem cap a Montblanc, et sembla bé?
Oh, ja em sembla bé. De fred em farà tot arreu.
Això sí, perquè avui la cosa està molt repartida, com la loteria. O sigui, el fred avui no et pots queixar, no et faig enveja.
Ha agafat a tothom, perquè no es queixin. Perquè no... Clar, ho han fet bé, perquè si no jo entro aquí i li dic, mira, Mònica, jo aquest matí a les 8:30 del matí estàvem a 3-4 graus sota zero dins de la ciutat de Lleida. I clar, si la Mònica em diu, nosaltres estàvem a 15...
No, avui estàvem al grau, a Tarragona arribàvem al grau. Imagina't. I de fet hi ha hagut punts de la demarcació de Tarragona que a Prades, per exemple, han marcat negatius i sí, molt negatius, per sota de 8 i 9.
Tota aquesta zona de Prades és una zona on, a més, cada any acaba caient alguna nevadeta.
Sí. De fet, ha caigut una mica. I, de fet, fa uns minuts parlàvem amb un celler de Corbera d'Ebre que ens deia que estaven molt geladets avui, també. Veus?
Escolta, la Nacional 240, parlarem avui de cosetes d'oci, mira.
De propostes. Sí. Jo parlàvem ara amb un celler, com deia, de Corbera d'Ebre, i em ve molt a tom avui el convidat que tinc a l'altra banda del telèfon, Ricard. Us vull presentar a l'Andreu Caral. Ell és un dels responsables de Terra Enllà. El tenim al telèfon. Andreu, bon dia, gràcies.
Hola, bon dia, gràcies.
Bon dia, Andreu.
Què tal?
Bon dia.
Tu no sé on estàs, no sé on t'enganxo. Andreu, a Tortosa?
Estic a Tortosa.
I com aneu de fred?
Bueno, fa una mica de fred, però fa sol. És a dir, aquí sempre a Tortosa estem a la Vall de l'Ebre i no fa el fred que fa, per exemple, a la Terra Alta, com us haurà comentat el Francesc. Aquí estem una mica, tenim un clima més templat.
Sí, s'està millor. Parlava justament ara fa uns minuts amb el Francesc del celler Frisac i jo li deia, ara d'aquí uns minuts no m'expliquis quina proposta no turística em fas, perquè d'aquí uns minuts tindré l'Andreu Caral de Terra Enllà, i tu en saps una mica, no?, perquè des de Terra Enllà organitzeu diferents visites, diguéssim, i diferents rutes pels escenaris de la Batalla de l'Ebre i la Guerra Civil, i una d'elles és amb el celler Frisac, precisament. No és un tas de vins molt especial, Andreu.
Exacte, de fet és una de les visites, ja fa 3 anys que l'estem fent conjuntament, i de les que té més èxit. La ruta s'anomena Dins de la Trinxera, i consisteix en fer un itinerari guiat, que el fem nosaltres, d'arranjar pel poble vell de Corbera, que és el símbol, és un poble que va quedar en runes, en bona part pels bombardejos que va haver durant la Batalla de l'Ebre. Mm-hmm. Doncs fem un itinerari guiat a peu pel poble vell i després anem a unes trinxeres, que va ser, a més, el lloc de comandament de les brigades internacionals, on allí el Francesc fa una degustació dels seus vins ecològics, tenint en compte que ho fem amb aquest espai, que és un mirador extraordinari de la Terra Alta.
I tant. Què et sembla, Ricard, la proposta?
A mi aquestes propostes m'agraden moltíssim, i independentment de la proposta ja gastronòmica o de tast, el que m'agrada quan passejo per aquests llocs és allò de dir, hòstia, aquí fa X anys hi havia unes persones en una situació diferent. Nosaltres ho visitem doncs en plan pel·lícula, però aquí hi havia gent fent una altra cosa, i és real, no és un escenari fictici ni res. Això és el que m'agrada.
Exacte, doncs l'Andreu, tu, a banda d'aquesta ruta i d'aquesta visita, evidentment, amb tas de vins a un celler en concret, la veritat és que aterren allà, Andreu, en sabeu força, d'aquestes rutes. És un viatge no només pel territori, sinó per la memòria.
Sí, nosaltres quan ens vam crear fa 3 anys, el 2014, ens vam especialitzar únicament en fer turisme de memòria. És a dir, nosaltres som una empresa privada que fem projectes vinculats al turisme de memòria. I estem, durant aquests 3 anys, hem fet moltes rutes pels espais de la Batalla de l'Ebre, és a dir, comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, i després per Tortosa. i fem tot tipus d'itineraris, itineraris a peu, itineraris vinculats també al turisme, a l'estiu itineraris baixant al riu Ebre amb caiac, i després també fem itineraris senderistes que els acabem amb un dinar inspirat a la Batalla de l'Ebre en un restaurant de Batea. És a dir, fem una diversitat de propostes perquè diversos tipus de públic es puguin sentir atrets.
Exacte. Si vols mirar, potinejar pel web, Ricard, el dic, és www.terrenllà.com, i Andreu, la veritat és que aquest pont, per aquells que en tinguin, que tu no és el cas, diria.
No, ni tu ni jo tampoc.
No,
d'aquí cap.
Nosaltres aquí estarem, però de fet tu i jo dimecres i divendres farem festa. L'Andreu i companyia no, perquè teniu moltes rutes preparades, no?, per aquests dies.
Sí, tenim, fem ruta especial el dia 6 i el dia 8 i després el diumenge el dia 10. Com tenint en compte que són uns dies que venen forces turistes, doncs farem rutes una mica clàssiques, de les que tenen més sortida. El dia 6 és un itinerari a peu, per quan dic a peu, és a dir, anem amb els cotxes i anem fent caravana amb els cotxes i visitem tres espais. Són tres espais molt emblemàtics. El primer és el memorial de les Camposines, els soldats desapareguts, el Poble Vell i les trinxeres que us he comentat.
A Corbera d'Ebre,
eh? Sí, a la vorera de les Camposines està el municipi de la Fatarella. És un espai molt colpidor on fem una explicació molt personal de les persones que van morir en combat i que la resta de les quals no s'han trobat. I aquest és un espai on es poden explicar moltes coses, fins i tot coses molt actuals, perquè encara hi ha familiars que estan buscant aquesta resta.
Sí.
Després al Poble Vell i després a les trinxeres. El dia 8 també fem un itinerari semblant i el dia 10 fem, com us he comentat abans, dins de la trinxera. A banda, totes les tardes a Tortosa fem la visita al refugi antiaeri, que és un dels refugis antiaeris que estan oberts a Catalunya, amb la particularitat al de Tortosa que es pot escoltar una recreació sonora de com era un bombardeig.
Déu-n'hi-do.
Això és aquest cap de setmana, i a partir de la setmana que ve fem altres rutes també destacades de la nostra oferta. Una, que és aquesta que us dic del dinar, que es diu El secret dels brigadistes, el dissabte, dia 16, i el diumenge, dia 17, una ruta que fem a la Serra de Pàndols, que es diu Biberons de Pàndols, on visitem l'espai històric de la Cota 705, on es van erigir els biberons un monument allà dalt, i després anem a un celler a Cal Manescal a fer la degustació de vins, també.
Però és que, a més, no pareu, perquè després també tenim... jo no sé si tens plans de passar Cap d'Any a algun lloc, Ricard, però, no, per exemple...
Estic mirant el calendari de terrenllà.com, el de desembre, i déu-n'hi-do.
No, clar, sí, és que si no tenen feina se la busquen, perquè és que tenim rutes fins al 31, exacte. Sí. A més, a mi la del 31 de desembre m'encanta, perquè és per Tortosa, seguint la pista de Hemingway, Andreu.
Que sí. Aquesta, bueno, el dia 31 a la tarda ja hauria sigut excessiu, perquè ja sabem que el 31 a la tarda ningú... Però el 31 al matí encara hi ha possibilitats de que algú es pugui apuntar, i a més sent diumenge. Hemingway a Tortosa és una ruta que fem nosaltres des de fa 2 anys aproximadament, que segueix les passes que va fer Hemingway aquí a Tortosa. Tothom vincula Hemingway amb Pamplona, sí, o amb París, però molt poca gent el vincula a Tortosa, però a Tortosa hi va estar aproximadament 2 setmanes, a l'abril del 38, i va escriure diverses cròniques, una d'elles molt rellevant, sobre els bombardeigs de la ciutat. I aprofitant aquest fil, creem una ruta on intentem rememorar com era la Tortosa d'aquells anys i expliquem el perfil biogràfic de Hemingway.
Escolta, doncs, molt interessant, no? Teniu, som a temps, suposo, si algú està escoltant ara, sigui Tarragona o Lleida, per apuntar-se a alguna de les rutes d'aquest cap de setmana.
I tant, sí, no? El que s'ha de fer és posar-nos en contacte a través del nostre correu electrònic, a través del nostre telèfon. Després estem actius a totes les xarxes possibles. Per tant, són molt fàcils de que la gent...
De localitzar, no? Al web tenen tota la informació a www.terrenllà.com. Els dono un telèfon de reserves, per si de cas. Apunta, Ricard, tens paper i boli. Vinga, 636-67-99-69. 636-67-99-69. I jo sé que l'Andreu ens ha fet un foradet perquè té feina, t'ho agraeixo especialment, però a banda de totes aquestes rutes i d'aquests guiatges, organitzeu també, bueno, tenim una part de la feina que també em sona molt maca, que són la redacció d'històries de vida i viatges de memòria, que també passeu pel front del Segre.
Sí, de fet, el juny, juliol d'aquest any, perdó, Al Passeig Lluís Companys de Barcelona es va organitzar el mercat d'escapada de Catalunya, on hi vam ser presents. De fet, érem l'única empresa de turisme de la memòria que hi havia. I allí vam presentar... Allí, què en sentiu?
Sí, sí, sí.
Allí vam presentar un portafoli amb totes les activitats que farem a partir d'ara i sobretot a partir de l'any que ve, perquè l'any que ve es commemoren el 80è aniversari de la Batalla de l'Ebre.
I tant.
I entre aquestes noves activitats que farem hi ha els viatges de memòria, que és la possibilitat de nosaltres ser guies en viatges que volem organitzar a Europa, per exemple, a Normandia, per exemple, als camps de concentració, de Mauthausen, d'Auschwitz, etc. I a banda, aquí més enllà de les Terres de l'Ebre, oferirem rutes nosaltres a diversos fronts, per exemple, el front del Segre, el front d'Aragó, etc. De fet, ja tenim un grup concertat per fer una visita al front del Segre l'any que ve.
Mm. I... això ja són paraules majors, això.
Home, o sigui, és un bon regal.
Bueno, el front del Segre fa mesos que l'estem treballant internament i de fet, serà l'any que ve com podem començar a oferir. I el tema de la redacció d'Històries de Vida, ja tenim un primer encàrrec, estem promocionant aquesta iniciativa. Es tracta d'aquelles famílies que tenen algun document, alguna carta, alguna història oral del seu pare, del seu avi, que el volen transmetre a les noves generacions en format de llibre. I llavors nosaltres el que fem la tasca de recollir aquesta informació oral, documental, escriure una història amb l'entorn, és a dir, tenint en compte el context històric amb el qual aquella persona va lluitar o va combatre o el que sigui, i després aquesta història se li dona en format llibre o en format que vulgui la família perquè els li pugui donar a les noves generacions. Ja tenim un primer encàrrec i bé, com que portem 3 anys i hem tingut molta gent que ens ha vingut, a vegades hi ha persones que sí que volen un testimoni més viu que els puguin passar els seus fills i els seus nets.
I tant. Doncs escolta, no et queixaràs, Ricard, de la proposta que et faig des de les comarques del sud, eh?
No, molt maca. I a més, Andreu estava pensant una cosa, que a més, aquestes rutes, si una persona que ens està escoltant, primer que en teniu moltes, per tant, si ja n'ha fet alguna, pot fer-ne una altra i gaudir de tota la vostra experiència, però si una persona l'ha fet a l'estiu, la pot repetir l'hivern, que segur que agafa coses diferents i l'ambient també és diferent, o a l'inrevés, qui la fa a l'hivern la pot repetir l'estiu.
De fet, ara la tardor és de les millors èpoques. Bueno, ara la tardor ja s'està acabant, la terra alta ja fa força fred, però octubre, novembre són èpoques molt bones perquè la gent té aquella melancolia al territori, en aquella tardor, la vinya que es va canviant de color, és una època molt bona per fer les rutes. També la primavera. A l'estiu, nosaltres diem que l'agost no és la millor època, però la gent fa vacances a l'agost i llavors la gent ve a l'agost. I els diem, feu la ruta a 35 graus de temperatura, heu de ser conscients. I a l'hivern igual, hi ha gent que ens ve al febrer i estem a 0 graus. Per tant, la gent també ha de ser conscient quines són els moments idonis al llarg de l'any per fer rutes a l'aire.
Clar, aquests dies, si ens apuntem, escolta, la gaudirem, però sí que hem d'anar preparats, perquè farà fred. Jo, de fet, vaig estar fa molt poqueta a Corbera d'Ebre i la veritat és que si no ho coneixen, és una experiència molt, molt recomanable. És, jo crec, dels espais, Andreu, no sé si coincideixes amb mi, que més et deixen en silenci, no? Et deixen sense paraules.
Sí, a veure, si algú si algú vol veure un espai representatiu de la Guerra Civil a Catalunya, jo crec que un dels més importants, sense cap mena de dubtes, és el poble de Corbera d'Ebre.
Sí.
És un espai, com dius tu, que et queda sense paraules. Caminar per tot un poble que està en runes, amb silenci absolut, com pots... I explico moltes anècdotes, per exemple, una que és força... Jo, per exemple, allí tinc la casa dels meus besavis. Els meus besavis eren de Corbera d'Ebre, i que, evidentment, la casa no hi és. Però al costat de la casa dels meus antics besavis, també hi ha tot un carrer que està totalment enrunat, i allí a vegades hi ve un senyor d'uns 75-80 anys, i a vegades me'l trobo allí dalt. I quan vaig a parlar amb ell, dic, vostè què fa aquí? I ell em diu, doncs mira, estic mirant com era casa meva. I realment no veu res, perquè és tot un munt de runes, però aquest senyor fins als 10-15 anys va viure en aquella casa i de tant en tant encara puja a veure, a recordar com era la seva infantesa.
Mm-hmm. I si fa fred, Mònica, ja ho saps, una capa més.
Home, i tant, les que convingui, que val molt la pena. Ja saben, www.terrenllà.com. Andreu, ha estat un plaer tenir-te al programa. Tu torna quan vulguis.
Molt bé, moltíssimes gràcies per veure.
Gràcies, Andreu.
Una abraçada. Doncs escolta, arribem a tres quarts ja, Ricard.
Estem a punt d'arribar a tres quarts. Escolta, fem una pausa.
Sí, agafem aire, va.
I ara ja veuràs on et porto.
Ui.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
¿Cambiaste tu voz por tu otra voz?
Stay with me.
¿Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial? Y hasta cambiaste de despertador. Tu vida cambia y los antigripales también. Así que si tienes fiebre, dolor y congestión nasal, recuerda Gripostat, el antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno, porque cambiar es un buen síntoma. Gripostat, de Estada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Olvídate de los robos, instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct. Porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
Doncs apa, Mònica, seguim viatjant,
sí.
Eh?
Sí, sí, oi que m'agrada avui això, sí. Hauríem de fer més, Ricard.
Sí, sí,
no?
A més és un viatge maco, anem de punta a punta.
Clar, perquè hem començat pel sud, de les comarques de Tarragona, i ara anem pujant, i jo sí, no sé sí. Si podies buscar-te un punt més amunt.
Home,
per anar, no?
Doncs no, pràcticament jo crec que no, eh? Perquè anem pujant, i sí, sí, arribem a la Plana de Lleida, però d'allí passem. Passem. I anem, mira, si venim per la Nacional 240 famosa, sí. Per entendre'ns, doncs un cop arribeu a Lleida, agafeu direcció cap a Andorra, per entendre'ns, i després de la Seu d'Urgell, després, que això, ara ens ho explicaran bé, però això està no, home, no està amagat, però està amunt, arribarem a l'estació d'esquí d'Arança.
Uh-huh.
I avui parlem amb la seva gerent, amb la Eva Campi. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Eva.
No ho he acabat d'explicar bé. Quan arribem a la Seu d'Urgell, llavors anem cap a on?
Què hem de fer? A veure, Eva.
Quan esteu a la Seu d'Urgell, heu d'anar a direcció Puigcerdà. Llavors arribareu, ja està indicat, a un poble que es diu Martinet, i llavors heu d'agafar la cruïlla, direcció ja a l'estació d'Arança i al poble d'Arança.
Uh-huh. A partir de Martinet és quan comença la màgia del paisatge, eh?
Exacte. A Martinet ja agafeu la carretera i anar fent curves i arribeu cap al poble d'Arança i a l'estació. Des del poble de Martinet són 19 quilòmetres.
Això és una estació d'esquí nòrdic.
Sí, esquí nòrdic, que també es pot fer pues, raquetes, per exemple, o hi ha gent que puja a fer esquí de muntanya.
Uh-huh. Esquí nòrdic són... Mira, fent el símil, Mònica...
No, a mi m'heu d'il·lustrar una mica perquè el tema de l'esquí no és el meu camp,
no, ara ho entendràs molt bé. Mira, l'esquí... Saps el slow food, això que diuen del el fast food
sí,
o el
slow
food?
Això, doncs, això ho porto millor.
Doncs, l'esquí alpí és el fast ski i l'esquí nòrdic és el slow ski. Bueno, Eva, no sé si és bo el símil o no.
Bueno, podria ser, però és a dir, la diferència és que tu has de pujar, has de desplaçar-te tu per pujar i després a l'hora de baixar doncs baixes. Tant pot ser ràpid o pot ser lent, cadascú al seu ritme. Hi ha gent que baixa a poc a poc i hi ha gent que baixa doncs més ràpid. La diferència és que tu puges, és a dir, tu et desplaces per pujar. Hi ha diferents modalitats, hi ha la clàssica i la de skating, però tots has de tu fer l'esforç de pujar.
Ara és una bona... Ara no és una bona. Ara comença l'època, Mònica, perquè puguis anar a gaudir de... Perquè, clar, ja saps que aquí necessiten la matèria primera, que és la neu.
No sé com ho teniu, això, Eva, perquè fred fa. No sé si neu tenim, en tenim ja prou.
Sí, fred en fa moltíssim. N'ha fet molt. I llavors això ens ha ajudat a que tenim... Podem produir una mica de neu nosaltres, el que és a la base de l'estació, i n'hem pogut fer. L'únic que, clar, ha nevat, va nevar el divendres i el dissabte una miqueta, però no va ser suficient, perquè va fer, al darrere va vindre molt, molt, molt vent i un temporal molt fort, i llavors tota la neu, diguéssim, caiguda natural se l'ha emportat. Hi ha zones on hi ha unes congestes molt bèsties i hi ha zones on directament el terreny és sense neu.
Però vaja, que això està al caure, ja.
Bueno, obriu, si tot va bé, obriu dimecres, no, Eva?
El dimecres obrim el que és l'ús turístic, és a dir, obrim el restaurant...
Ah, vale, vale.
...i venir a tirar-se amb pineus, ja us dic, és això. A la base de l'estació hem pogut produir neu, per tant, tot el que és la zona del pla d'iniciació, diguéssim, i la zona de benvinguda a l'estació, hi ha neu. Mm-hmm. Per tant, si es fan pujar a tocar neu, a tirar-se amb trineu, això no hi ha cap problema, això es pot fer.
No, si vols començar a tocar neu, és un lloc magnífic, sobretot des del punt de vista del paisatge. Perquè a més l'esquí nòrdic ho té això, Eva. Els vostres, les vostres pistes, per entendre'ns, home, tenim les més curtetes, que són 2,5 km, però veig aquí una de 11,5 km, una de 9 km, clar, aquesta sí que s'endinsa per dins del bosc.
Clar, sí, el maco és això, és que et porten en llocs emblemàtics de la muntanya d'Arança. Per exemple, una que creus de 9,5 km, arribes a un mirador que es veu tota la vall de la Cerdanya i es veu doncs, fins a la Seu d'Urgell, fins i tot, tota la serralada del Cadí, i és una de les pistes que a la gent li agrada més anar, doncs, precisament per això, per les vistes que et trobes, diguéssim, al final, és com la recompensa, no val la pena anar-hi perquè les vistes ho valen. I l'altra també porta cap als llacs de la Pera, que és un lloc a l'estiu, molta gent també els va veure.
Propostes per a, si no per aquests dies ja de pont, però ja de cara al Nadal i tot això, famílies que vinguin, que s'ho passaran bé tots, pares, nens, oi?
Sí, sí, tant, és que de fet és el públic que més a gust està a l'estació, és a dir, per les activitats que s'organitzen també, perquè hi ha un gran ventall de coses a fer, que organitza la nostra escola d'esquí, i llavors fan això, fan com uns paquets familiars, pot ser d'un dia o de dos dies, i es fa conjuntament amb altres famílies, és a dir, que allò, pels nens i tot és millor perquè, clar, estan posant més nens, coneixen altres i és més maco. Llavors es fa això, hi ha uns packs que pots esquiar una estona i després t'ensenyen a construir un iglú, o primer pots... Sí, si no pots anar una estona amb raquetes i després també els iglús, doncs no, si no fins i tot el que hi has de dos dies, doncs esquies, fas raquetes i fas iglús, fas una miqueta de tot.
A mi això de les raquetes m'encanta, he de dir, que sóc molt fan d'això, més que no pas de l'esquí. Llavors jo et pregunto si, per exemple, algú que ens estigui escoltant ara, avui que també des de les comarques de Tarragona t'estan escoltant, si algú no tenim gaire traça, diguéssim, a l'hora d'esquiar, és un bon lloc per començar, per aprendre?
És a dir, la raqueta no té res a veure amb l'esquí nòrdic, però és una activitat, a més, que s'ofereix i que la gent, precisament, doncs, que li fa una mica d'allò de les baixades dels esquís, doncs, amb la raqueta, tot el contrari, vas totalment segur damunt de la neu, perquè el que t'ofereix la raqueta és estabilitat i que... Hi ha com uns gran ponts a sota les raquetes que el que fa és que no rellisquis. Per tant, és caminar damunt de la neu o del gel totalment segur. I complicat no en té cap mena de complicació.
O sigui, les raquetes per tots els públics, sí, eh?
Exacte. Sí, sí, i nens petits, eh? I a més a l'estació tenim per llogar-ne. I n'hi ha per nens petits i per adults. Vull
però,
dir que
Mònica,
molt bé.
Però, Mònica, si vols començar amb l'esquí nòrdic, la Eva t'ho ha dit, tenen una escola magnífica. T'ensenyaran.
Sí, sí.
És o no?
Sí, jo també.
Tindreu feina amb mi, Eva, tindreu feina, ja t'aviso.
No, home, no. Has de fer el primer. L'important és tindre les ganes i vinga, abans hi fiquem. I llavors ja et dic, hi ha zones de tot. No et ficaràs el primer dia en circuits que siguin més dificultat. Hi ha la zona de debutants, d'iniciació, i allà és planet, i pots començar a aprendre'n sense cap mena de problema.
Clar, és que quan una ja té una edat, fa més vergonya i fa més mandra.
No,
home,
no,
a veure, no... No dic que no es pugui, es pot, evidentment, però vull dir que no és el mateix quan tens 12 anys i quan ja en tens uns quants més, ens fa com a més vergonya, suposo, no? Però ens hem de llançar.
És això, potser és la vergonya, i que doncs, amb 12 anys doncs, també una esponja i aprens més ràpid.
Clar, i si caus, no, et recuperes més ràpid.
No, això també, si caus no et fas tan mal. De totes maneres, ull amb aquests paquets familiars que són força macos.
Sí.
Conviure amb d'altres famílies, fer el tema de l'iglú, que sempre m'ha encantat. Jo aquesta experiència, Eva, ja me l'apunto segur. I aprendre, perquè jo descrivia el pici, però de nòrdic no ho he provat mai, i per tant, suposo que també s'ha d'aprendre.
Doncs jo raquetes, jo m'apunto raquetes.
Tu raquetes, bueno, sí. De totes maneres...
Bueno, doncs ja està, teniu aquests pacs familiars, un esquí, l'altre raquetes, i ja està, tot solucionat.
Vinga, doncs Ricard, busquem data, noi. I tu i jo no tenim pont, però ja trobarem el moment.
Ja trobarem data. Escolta, Eva, al llarg de la temporada, vosaltres feu d'altres activitats, per exemple, una esquiada nocturna, feu?
Sí, és a dir, les esquiades nocturnes les aprofitem a fer quan hi ha lluna plena, perquè així l'ús del llum és mínim, perquè la lluna reflecteix molt bé a la neu i es veu espectacular tot. Les pistes es veuen, bueno, com si fos de dia, pràcticament. I llavors això la gent, clar, ho agraeix molt i és una experiència única poder fer aquestes activitats. Tastem tant a l'esquiada, també, i si no, amb raquetes també, n'hem fet alguna.
Molt bé.
De raquetada nocturna.
Escolta, i per Carnaval, la gent ha de venir disfressada?
Sí, si venen disfressats tenen un descompte en el forcer.
Però Carnaval és al febrer.
Bueno, ja, però jo ho avanço, sí. Perquè si...
Clar, és que t'anava a dir que a veure si fan un Carnaval ara abans de Nadal o alguna cosa. Vale, febrer, apuntin.
No, això ja està al febrer.
Bueno, és que sembla molt lluny, però tampoc és tan lluny, eh?
És veritat.
No, de fet està al caure.
És veritat.
Tota aquesta informació, vull dir, el calendari d'activitats està a la nostra web, que es pot anar consultant, i les anem actualitzant a mesura que es va apropant les dates.
Aquí la tinc jo, mira, estic mirant www.arantzaesquí.cat. O sigui, que ja podem trobar tot. Doncs escolta, jo m'estic animant, vull pujar a fer raquetes, ara m'han entrat ganes, mira.
I a més ja et dic jo, Mònica, que el paisatge és allò que t'acaba d'ajudar, de dir, jo m'endinso dins del bosc, aquell silenci, de veritat que tornes amb les piles recarregadíssimes.
Sí, doncs ja ens fa falta.
Sí, de fet la gent això és el que valora, que a l'esquí nòrdic doncs vas al teu ritme, vas per circuits on estàs pràcticament sol o molt poca gent, no és les aglomeracions de l'esquí alpí, per exemple, on és més tranquil·litat, que és el seu ritme, i del mig del bosc, i la natura, com més a prop, tot, i és maco.
I tant.
Perfecte.
Doncs, Eva Campi, gerent de l'estació d'Arantza, gràcies per atendre'ns i per donar-nos aquestes propostes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer, Eva, gràcies.
Doncs sap que ens queden encara, Mònica, 3 minuts per arribar a les 2.
Sí.
Tens alguna proposta?
Mira, en tinc una que m'agrada molt. Sí, clar, bueno, i perquè només tenim 3 minuts.
Jo te'n donaré una de molt curta,
sí,
també,
no?
va.
Jo també. Mira, tu, ja ha arribat el tio a casa teva?
Encara no.
Encara no.
Ara arriba al pont, sempre arriba al pont.
Sempre arriba pel pont. Doncs sí. Mira, jo et recomano que entris tu i tots els que teniu nens petitons a casa a www.casations.cat, perquè allà podeu quedar i anar a recollir el tió el dia 6, el 8, el 9, el 10, el 16 o el 17 de desembre als boscos de la Baronia d'Escornalbou.
Que guapo.
T'envien a l'smartphone doncs les coordenades GPS i has d'anar amb tota la família a la cerca del tió que està amagat al bosc.
Alguns han arribat aquí a Lleida d'aquesta manera a la mitjana ja aquest cap de setmana.
Doncs escolta, mira, www.casations.cat, tens un dia per anar a passar el dia al bosc ja de passada a la Baronia d'Escornalbou i està molt, molt divertit.
Molt bé, m'agrada la
veus,
proposta.
Veus. I tu, què
mira,
proposes?
Mira, escolta, jo en tinc una altra que organitzen des del Museu de la Noguera, que està a Balaguer, que m'hem parlat l'altre dia, és una ciutat que està a 25 minuts de Lleida, i que fan la recerca d'or en família.
Ah,
és a dir, saps allò de buscar or, el que es veiem, que, bueno, que es veu a les pel·lícules antigues,
sí,
del
sí,
western
sí, sí.
Americà.
Amb aquella mena de curro, no?
Amb aquell guoc, amb aquella història, digue-li com vulguis. Doncs ara aquest cap de setmana llarg, per entendre'ns, ho fan del 6 al 10 de desembre, cada dia a les 11, a les 12 i a la 1. Sense reserva prèvia.
Ah,
tu
perfecte.
Vas allà i t'ensenyaran, parlaran d'història i t'ensenyaran com fer-ho. Com fer-ho, eh? I escolta, si després ho vols anar a provar...
Va, doncs, si hi ha sort, hem fet unes arracades.
No sé jo si hi ha molt or pels rius. D'altres
no
coses potser sí, però or no ho sé.
Bueno,
però...
igual hi ha una mica de sort. Mira, l'altre dia vaig veure-ho per la platja amb un aparell d'aquests que detecten els metalls.
Ah, sí?
Ves
sí,
a saber,
sí.
Jo pensava, imagina't que et trobes aquí...
Sempre una... rasquen alguna cosa.
Oh,
el que passa que la gràcia
d'aquesta
és
un euro.
Fer-ho en família. Ho fas en família i saber la història d'on surt tot plegat.
Uh-huh.
Està bé.
Està bé, està molt bé.
Escolta,
doncs,
jo crec que tenim més propostes que dies, eh?
No et pensis. Que encara es pot fer. S'ha de matinar. La qüestió és matinar, que així aprofites molt el dia. No? Escolta, que sí, hem de dir que nosaltres estem fent propostes per aquests dies de festa, però que nosaltres dijous farem programa.
I tant,
vull
i tant,
dir,
i tant.
Que no us pensin que nosaltres marxem dimecres, no, no. Ja. No, no, no.
I a més
que
tindrem la
aquí.
Nieve en la Cope, també, que parlarem ja de les altres, de les estacions d'esquí alpí.
Uh-huh. Tu esquies, Ricard?
Jo esquiava.
Esquiava,
per això ara a la Eva li deia, dic, escolta, jo tornaré a pujar i potser començo amb raquetes com tu, però a veure si em passo a l'esquí nòrdic.
Anem un dia a fer
almenys
raquetes.
Provar-ho.
Anem un dia a fer raquetes, va.
Això de la raquetada nocturna m'ha agradat,
A mi també. Tu em portes un dia a fer raquetes i jo et porto un altre dia a visitar Corbera d'Ebre, què et sembla?
Perfecte. Sí? Els dos llocs que ens haurem d'abrigar, però vaja.
això segur. Igual podem fer servir la mateixa roba, pràcticament.
Arribem, escolta, a les dues.
Exacte, els deixem ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres ens hi posem demà, doncs a partir de les 12:20, Cope Tarragona i Cope Lleida.
Molt bé. I demà, a partir de la 1, Nacional 240 també,
Ai, Cuina la Leida.
I amb la Leida, a veure què ens diu.
A veure, que vagi bé.
Una abraçada, Mònica. Adéu.